Intel·ligència, estratègia, planificació, imaginació, creativitat, comunitat, passió, emoció. Els escacs, molt més que un simple joc. Ona d'Escacs, un programa de ràdio setmanal per estar al dia de totes les novetats escaquístiques a casa nostra, a la teva emissora de proximitat, a Ràdio Sabadell, on si no.
Sigueu benvingudes i benvinguts al 61è programa d'Ona d'Escacs, l'espai radiofònic on gaudiràs del màgic món de les 64 caselles. Un programa que s'enregistra als estudis de Ràdio Roda de Ter i que s'emet per Ràdio Roda, Ràdio Mollet, Ràdio Vic, Ràdio La Vall, Ràdio Manresa, Ràdio Sabadell i Amposta Ràdio. Des de la Vila de l'Esquerda i el Bac de Roda, qui us parla Sergi Pérez, i al meu costat el Vladimir Zayats, àrbitre internacional i director de l'Escola d'Escacs d'Osona. Vladimir!
Hola Sergi, com estem?
I també tenim el Santi Simón, jugador del Mollà Mollanès.
Molt bé, bon dia.
Bon dia. I a la direcció tècnica, com sempre, el Guillem Ramisa. Guillem!
Què tal? Bon dia.
Fantàstic. I, Vladimir, explica'ns, què
bé,
veurem avui?
Bé, comencem per la Copa Tarragona 2023, que es va celebrar a Montblanc. Fa res, de fet, el cap de setmana passat, quan gravem aquest programa, es van celebrar totes les copes, les fases territorials. Després el Santi ens ha portat una personalitat, ja ens dirà quina és, i per fi parlarem dels escacs amb maletes.
Ah, l'esperada secció de Vladimir.
Sí.
Molt bé, i si tenim temps,
farem potser alguna sorpresa.
Un test d'escacs, perquè la gent ens el demana, el test d'escacs. Sí? I a més que el que tenim dos participants aquí,
qui
tu
és?
I el Vladimir.
Qui és que ho demana?
Molta gent.
No, el sobrevies.
Per exemple.
Pagant.
Doncs bueno, tenim la gran fortuna, ara ens explicarà el Vladimir, que parlem una miqueta de la Copa Tarragona 2023, que es va celebrar a Montblanc el diumenge 15 de gener. Tenim la sort que tenim dos reporters de l'Ona d'Escacs, que són el Toni Pons i la Isabel Obradors.
Ah, molt bé.
I que es van dedicar a unes quantes entrevistes per allà, per tota la gent que va participar en aquesta copa. Anem a escoltar.
Bon dia, aquí estem els col·laboradors d'Ona Escacs, Toni Pons i jo mateixa, Isabel Obradors. Estem al casal Montblanquí, a la ciutat de Montblanc. S'està jugant la fase prèvia de la Copa Catalana, concretament la Copa Tarragona, i tenim aquí nosaltres a Jordi Mas, el delegat territorial de Tarragona i Terres de l'Ebre. Bon dia, Jordi.
Bon dia.
Podries passar-nos una mica d'informació, de dades, de quants clubs hi ha inscrits, quants jugadors, una mica l'organització, com ha anat?
Pues, aquest any hem fet rècord històric d'equips, són 53 equips de 23 clubs. No havíem aconseguit mai, som 260 jugadors a Montblanc, més els pares som uns 300 aquí al pavelló, i molt contents perquè hem recuperat el 100% de l'activitat escaquística després de la pandèmia.
D'acord, moltes gràcies.
Déu-n'hi-do.
Sí, sembla que enguany, en totes les demarcacions, hem arribat a uns rècords, i això, molt clar, després dels anys de la pandèmia, la gent té gana de competir. Mhm.
Tenim aquí nosaltres una jugadora del Club Escacs d'Amposta que juga en l'equip E2. Paula, com aneu el vostre equip en aquests moments que estem a l'Equador del campionat?
Molt bé. Tinc dos punts i he perdut una.
D'acord. I l'equip aneu bé?
Sí.
Ets l'única xiqueta de l'equip?
No.
Quantes sou?
Dos.
Molt bé, 2-2. Els equips de l'Amposta ja comencen a tindre paritat i heu vingut 8 equips. Has vingut en autobús o en la família?
En autobús.
D'acord, moltes gràcies, Paula.
I una setmana més hem de parlar d'un jugador de l'Amposta petit, de 10 anys, que en aquesta Copa Tarragona va guanyar a un gran mestre, el Fernando Peralta.
Sí? Gerard Tallada, sí.
Té molt de mèrit el que fa el Gerard Tallada, va com un coet, segurament amb aquestes victòries s'aproximarà als 2.200 d'Elo català amb 10 guanyets, vull dir que déu-n'hi-do la projecció que tenim aquí,
Sí. Molt bé.
Hola, tenim a Enric Chalmeta, expresident dels àrbitres. Ell és actualment el president del Club d'Escacs Ulldemolins, del Priorat, i està aquí amb nosaltres perquè vol fer alguna aportació de com està veient l'organització i el nombre d'inscrits que hi ha i com veu l'ambient aquí a la sala del Casal Montblanquí.
Bé, l'ambient molt bé, l'organització molt bé, felicitar-los. La participació ha crescut en nens i sobretot en nenes, el qual jo crec que és un punt molt favorable per Catalunya, i doncs disfrutar d'aquest dia.
D'acord, molt.
És interessant l'amic Enric, tot just jo vaig treure el títol d'àrbitre que quedava amb ell, no? I després a més amb un torneig allà a l'Ideal Clavé també vam jugar una partida boja que la vaig acabar guanyant amb ell. Bé, per tant, l'amic Enric després hi havia una temporada que havia desaparegut, però després es va instal·lar allà on ara han dit que és president del club, i mireu, doncs les ganes de fer els escacs no li han passat. Per tant, salutacions cordials a l'Enric Chalmeta.
Ja ho teniu una edat, ja.
Sí, sí.
El món dels escacs catalans és un panyuel.
Hola, estem en Josep Chavarria, de la Junta del Club Escacs Amposta. Josep, tu podries dir-nos com des del club heu planejat la jornada d'avui?
Bueno, aquest any és el nostre 75 aniversari, i llavors plantegem la Copa en molta il·lusió perquè volem classificar molts equips per a la final. Hem vingut amb 8 equips i amb veterans, però també amb equips de gent jove. Llavors la nostra idea és classificar el màxim de gent, perquè aquest any les finals de Copa toquen a Tarragona i surt la setmana que ve la licitació, i licitarem per a veure si ens podem endur l'organització de la Copa, les finals, i tenir el màxim d'equips possible.
D'acord, moltes gràcies.
Bé, Amposta seria interessant, clar, amb tot el moviment d'escacs que tenim, si després aconsegueixen això, a la final, que ja sé que això se celebrarà el 30 d'abril, si no vaig errat, diumenge, doncs ja ho veurem. I l'endemà començarà el circuit català de tornejos internacionals.
Doncs molt bé, anem per l'últim.
Hola, bona tarda, Jordi Roca. Aquí tenim el president del Club Escacs Montblanc, que han sigut el club que organitza l'esdeveniment. Com heu viscut des del club una iniciativa d'organitzar un campionat així tan important?
Hola, bona tarda. Bueno, primerament, molts nervis, evidentment. És una cosa molt gran, pràcticament mai vista per nosaltres. Quan jo vaig agafar el club, realment eren 9 socis. Ara estem vora 40 socis. Era una cosa molt important per nosaltres enguany, perquè nosaltres enguany fem el 40 aniversari com a club. Llavors era com el primer acte d'aquests 40 anys, no? Llavors quan se'm va proposar, de seguida vaig dir que sí, que seria una gran feina, però que lluitaríem perquè quedés bé i que tothom estigués content. I crec que de moment ens n'hem sortit.
I tant, i tant. Crec que hi ha un gran èxit de participació, tant de clubs com de jugadors, i vos volem felicitar també nosaltres que venim de l'Amposta, perquè realment l'organització és impecable i excel·lent. I enhorabona, Jordi.
Doncs moltes gràcies, i esperem que l'any que ve allà on se faci encara siguin més clubs i més jugadors, que d'això es tracta.
Això esperem. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Adéu.
Doncs això mateix, enhorabona al Club d'Escacs Montblanc per organitzar aquesta copa. No és fàcil organitzar esdeveniments d'aquests, Vladimir?
No, bé, però si tens darrere un club i tens allà un cert suport de la delegació territorial, bé, aquestes coses s'han de fer. I a la gent també els agrada fer una mica de turisme i tot, llavors aquestes, bé, ja en parlarem avui dels viatges possibles. Evidentment, en aquest cas no és tant viatge, bé, és un viatge, però potser no tens tant de temps per gaudir d'allò.
Molt bé, doncs ràpidament anem a donar els resultats d'aquesta Copa Catalana a les 4 demarcacions, els 3 primers classificats. Molt ràpidament, demarcació de Tarragona, el Valls A ha sigut el campió de Divisió d'Honor, seguit del Salauris A de Primera Divisió, i el Santa Coloma de Queralt A1, que és de Segona Divisió. A la demarcació de Barcelona, campió de la Copa, Colón Sabadell Chessy A, amb el Víctor Moscalenco a dalt de tot, no? Segon classificat, el Barcelona A1. I tercer classificat, l'Ateneu Colón A1, tots tres equips de Divisió d'Honor. Demarcació de Lleida, campió, l'Andorra A, que també milita a Divisió d'Honor, sí. Seguit del Vallfogona A i de l'Andorra B, tots dos de segona divisió. I per acabar, Girona, campió el Figueres A, també de Divisió d'Honor, seguit de l'Olot A,
allà.
També Divisió d'Honor, i de tercer classificat, el Gerunda A, de primera divisió.
Bé, doncs l'única cosa s'ha de dir que en cadascuna d'aquestes fases les copes es reparteixen dins les categories, entre Divisió d'Honor més la primera divisió, tres copes, després tres copes per la segona divisió, tres copes per la preferent, etc etc. I després venen, segons les regles de classificació, per classificar-se de cara a la fase final, aquella del 30 d'abril. Un parell de notes així, que a Tarragona ens va sorprendre una mica que hi havia una designació arbitral. L'àrbitre principal és un àrbitre FIDE, que també de prou experiència, però tres àrbitres allà van ser tres àrbitres de suport en pràctiques.
Novells.
Absolutament novells, però consta que no hi ha hagut cap incidència important, per tant, s'ho han portat molt bé, però, de certa manera, el comitè d'àrbitres s'ho va jugar una mica. Potser hi havia una certa falta, no sé, no em sembla així que hi hagués una falta, perquè a la licitació van participar fins i tot uns àrbitres de València, que van demanar a venir aquí a arbitrar la Copa. Però em consta que el delegat figura entre els àrbitres de la Copa Catalana a l'Hospitalet, la demarcació de Barcelona, la qual cosa em va sorprendre una mica, perquè em sembla ser que no era la idea que el delegat arbitral pogués arbitrar a competicions federatives.
Mm. Doncs molt bé, ho deixem aquí i tenim ja amb nosaltres el Santi Simón, que avui ens portes una de les teves personalitats.
Sí, una de les meves, i a més un dels que a mi m'han agradat i m'han ensenyat molt.
De qui es tracta?
El Tigran Vardanovic Petrosyan.
Toma.
Doncs mira, va néixer el 17 de juny del 29 a Tbilisi, Geòrgia, o Tiflis, té els dos noms, encara que va adoptar la nacionalitat armènia en provenir els seus pares d'aquell país. Va estudiar i es va doctorar en filosofia. L'any 68, i la seva tesi es va titular El pensament en la lògica escaquista.
Ostres!
Tema que, com ha quedat demostrat, dominava la perfecció. El rei de la defensa, sobretot de la profilaxi i de l'entrega d'una torre per un cavall a un alfil, que això en solem dir una entrega de qualitat, no? I la profilaxi, doncs, era el mestre, el que va agafar les idees del Ninzovich i ho va portar a la perfecció, no? És anticipar un perill molt abans de que passi.
Contrajuego zero.
Sí, sí. Bueno, ell sí que li agradava més aviat defensar-se i contraatacar més que atacar, no? Però bé, cal no oblidar, però, que Petrosyan tenia la capacitat de sobres per haver estat un jugador molt tàctic. Jo també sóc de l'opinió que el jugador que és més aviat defensiu sempre ha de veure més que el que està atacant, perquè ha d'aturar l'atac i després ha de saber fer alguna cosa contra aquell atac, no?
Clar.
Però bueno, això són suposicions, però jo crec que són bones.
Tinc també.
Sí. Bé, doncs, malgrat tot el seu concepte dels escacs, el va inclinar cap a un joc més pausat i tranquil, no? Era bastant propens a fer taules, més pendent de les jugades del rival que de les seves pròpies possibilitats. El seu primer contacte amb els escacs va ser tardà, sobretot amb el que estem parlant sempre de la canalla d'avui dia, no? Que als 4 anys ja t'estan fent mat, si no vigiles. Sobre els 11 anys va començar. Tot i així, aviat va mostrar una capacitat de comprensió del joc gens habitual per a la seva edat. La seva evolució es va veure interrompuda per un tràgic succés. Els seus pares van morir durant la Segona Guerra Mundial.
Ostres.
Tigran tenia 14 anys en aquell moment. I es va haver de fer càrrec dels seus germans, que no està clar segons quina biografia diuen entre 6 i 9.
Wow.
No sé exactament si van ser 9, 6, però de les maneres eren una colla, no?
Dur, eh?
Sí, sí. Per tant, es va haver obligat a treballar. Aquesta dura experiència marcaria la seva vida i la seva manera de ser, i segur que va influir en la seva manera de jugar als escacs, no? Tigran va aprendre a viure envoltat d'adversitats i se les va haver d'enginyar per intentar solucionar-les, per la qual cosa es va tornar previngut i racional, d'aquí una mica també el seu joc.
L'estil.
Sí, qualitats que va traslladar al tauler. També de molt jove patia de sordesa, llavors deia que quan jugava les partides si no volia molèsties, es desconnectava i no sentia res, màxima concentració. No?
I si ja te li faria taules, que no se n'entrava.
Sí, li havia de fer gestos, sí, és veritat. Alguna vegada no se n'havia enterat, i el Fischer, em sembla que hi ha una anècdota amb ell, que no es va enterar fins més endavant. No? Bueno, el Petrosian, supervisat pel seu entrenador, un dels seus entrenadors, l'Archil Ebralidze, va estudiar molt el joc de Ninzovic, allò que dèiem de la profilaxi, Capablanca i Lasker, van ser els seus mestres. Mm-hmm. Cosa que va ajudar a forjar el seu estil posicional. El millor llibre que va llegir en aquest cas va ser Mi Sistema, el meu sistema de Ninzovic, que aquest ja el coneixem tots de sobres. Aquests primers anys era molt aficionat a jugar a la cega, ja que pensava que això l'ajudaria a progressar amb rapidesa. Mm-hmm. Però més tard les autoritats soviètiques van prohibir aquesta disciplina per considerar-la perjudicial pels jugadors.
Ho dius en sèrio?
Sí, sí, aquí, clar, sí. Almenys en aquells anys, que desgastava massa la ment i el cos. No?
Val.
Tot i que ara avui dia es diu que jugar a cegues és bo, almenys una miqueta, no? No pot ser fer simultànies, per exemple, mm-hmm. com hi ha alguns cracs que han pogut fer, però sí que a vegades ajuda a l'entrenament, no? Mm-hmm. Bé, això va fer que no hi jugués més i els seus començaments als escacs van ser irregulars, no? Va alternar actuacions mediocres amb algun resultat brillant, no? No va ser un jugador que despuntés molt, mm-hmm. i molt ràpid, no? El seu segon lloc, el campionat de l'Urs, el 51, va ser dels millors en aquestes temporades. Res no feia pensar que arribés als èxits que va tenir uns anys després, no? El 52, per exemple, el seu nom va saltar a primera plana mundial al situar-se a tercer lloc a l'intersonal de Salzhoven, cosa que li donava una plaça pel torneig de candidats. Val. Això sempre és important, uh-huh. arribar als candidats. No? I aquí va obtenir el títol de gran mestre. Uh-huh. En aquest torneig va quedar cinquè amb 15 punts de 28. Ara, jo, que tenim l'àrbitre aquí, em sembla que tornejos amb 28 rondes, ara se'n fan pocs, no?
Sí.
Perquè sí, ara es tendeix a la...
Tot molt
ràpid.
Més ràpid, sí.
Sí, sí.
I
abans s'allargaven molt.
Sí. Tenir, no sé, patrocinadors perquè et permetin, o la FIDE, que pagués el manteniment, manutenció i tot durant un mes...
Això seria...
Molta pasta.
Sí, molta pasta.
Només al final de la Copa del Món, si aquells que arriben a les últimes rondes, potser sí.
Casos especials. Bueno, els anys passaven i Tigran va anar guanyant amb regularitat, tot i que encara li faltaven guanyar tornejos importants, no? D'aquesta època, amb prou feines podem salvar la victòria al campionat de Rússia del 56, que, bueno, ja és molt guanyant a Rússia, no?
Els millors, no?
A més... Tigran va començar a rebre crítiques ferotges pel seu estil de joc. A la gent no li agradava, era molt pacífic, sí, feia moltes taules, no lluitava molt. Periodistes i aficionats van mostrar el seu desacord davant la seva falta d'ambició a les partides, cosa que li va afectar profundament, tant que es va plantejar de manera seriosa abandonar la pràctica dels escacs. Però només amb el suport dels seus amics, que el van animar a seguir endavant, va fer que considerés la seva decisió, reconsiderés, i va seguir jugant tornejos, no? Tigran tenia darrere tot un país, Armènia, que el considerava un ídol, el recolzaven en fervor. Després de guanyar el fortíssim torneig de Curaçao, l'any 62, on hi havia el Fischer, hi havia el Tal, el Keres, en fi, els millors del món, doncs va poder disputar el campionat del món contra un altre gran campió que hem parlat aquí, que va ser el Mikhail Bobigny, que era el campió en aquell moment. Van jugar a Moscou l'any 63 i va guanyar el Petrosian per 12.5-9.5. A partir de llavors ja es va treure el de la revanxa que tenia el Bobignik sempre, i va quedar ja el Bobignik una mica que no va jugar gaire més, no? 3 anys després, perquè llavors es feien cada 3 anys els campionats del món, el Petrosian va posar en títol del joc contra el Boris Spassky a Moscou el 66, però va guanyar, va retenir el títol per la mínima, però 12.5-1.5, aguantant el ser campió. Van passar 3 anys més, es va tornar a classificar pels candidats a disputar el títol del món, l'Spassky, i aquesta vegada a Moscou 69 va guanyar l'Spassky per 12.5-10.5.
Justat també.
Llavors ja el Petrosian ja no va poder-se classificar més per disputar el campionat del món. Tot i que va tenir bons resultats a la dècada dels 70, va seguir jugant fins al 83. Era un dels jugadors que millor comprenia una posició capaç de defensar-se de qualsevol atac i capaç de presentir el perill diverses jugades abans que arribés, no? Mm-hmm. Aleshores, algun periodista li deia que era un jugador que feia servir aquell refrany rus que diu abans de tallar, mesura 7 vegades, no? Mm. Suposo que ho feien servir sobretot els sastres.
Mm-hmm. Sí, 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 sí.
A més, segons han comentat els seus companys de tauler, Pedrosa va ser una persona excepcional, amable i sempre somrient. Va morir el 13 d'agost del 84 a Moscou d'un càncer d'estómac. Mm-hmm. Vinga, alguns sobrenoms que rebia. Boa constrictora.
Uah!
Anava apretant...
Ja ho diu tot, ja ho diu tot, això.
El tigre de ferro. Mm. I el mestre de defensa i l'impenetrable.
Uau!
Dintre d'altres. Llibres sobre el Petrosian o que ha escrit ell, sobretot a Jerez en la Cumbre, que explica ell quan estàs a dalt, les maneres de jugar, i en fi, tota una mica la seva filosofia. Python Estratègia, que ja va una mica amb la boa, la Python i...
No confondre amb el Monty Python.
Sí, mena de serps, no? Petrosian Legacy, el seu llegat, i Petrosian is Life and Games, i té Games of Think and Petrosian, volums 1 i 2, que són les seves partides. Uh-huh. Frases que ha dit ell, i acabem. Uh-huh. Els escacs són un joc per la seva forma, un art pel seu contingut, i una ciència per la dificultat. Però si aprens a jugar bé, sentiràs llavors una gran alegria.
Ah, que bo.
Una altra. Diuen que les meves partides haurien de ser més interessants. Diu, jo podria ser més interessant i perdre. Ell el que no volia era perdre.
Correcte. Que bo.
L'altre. Gràcies als escacs, molts hem conegut la joia de la creació intel·lectual. I a l'última, el millor entrenador de l'escaquista és un mateix.
Boníssim.
I aquí ja ho deixem.
Doncs moltes gràcies, Santi.
Molt bé.
I anem per la secció del Vladimir, escacs amb maletes.
Sí, sí. En aquesta, doncs, intentarem parlar de torneis interessants que es fan arreu del món, en els quals podem participar, combinant una part esportiva i la vessant turística. Uh-huh. Com hem dit, i al moment d'emetre aquest programa ja haurà començat la Lliga Catalana, per tant, també la gent d'aquí es desplaçarà, però nosaltres agafem un altre mitjà de transport. Concretament, un avió. Perquè l'experiència prou agradable la vaig tenir jo a la ciutat sueca de Lund, on dues vegades vaig participar en la Celevision Cup, les edicions de 2016 i 2017. És un torneig que obre el Gran Prix de Suècia i va començar a celebrar la temporada 15-16. El format d'aquest torneig és interessant. Divendres, a la tarda, es juguen 4 rondes amb ritme de 15 minuts més 5 segons d'increment. A 4 rondes, sí. Començant a quarts de 7, i després dissabte i diumenge es jugaven 2 rondes més, al matí i a la tarda, aquesta vegada d'escacs clàssics.
Canvi de ritme.
Sí, amb ritme 90 més 30. Uh-huh. És a dir, en realitat són dos tornejos diferents, però de cara a la puntuació general del torneig, tot va com si fos un sol torneig.
D'acord.
En l'edició 16 de l'any 2016, celebrada del 5 al 7 d'agost de 2016, i l'edició 2017 es va celebrar més o menys les mateixes dates, del 4 al 6 d'agost de 2007, van jugar 231 jugadors, 33 GMs, Alexei Shirov de número 1, vaig conèixer allà, i el Pepe Cuenca, l'amic Pepe Cuenca, l'any 2017... a partir del número 21 del rànquing inicial. Wow. Ja podeu imaginar.
Nivellón.
Jo sempre quedava al principi de la segona meitat del rànquing inicial, per això la primera partida sempre em tocava amb un crack mundial.
Un monstru.
Sí, l'any 2016 amb Pia Kramlin. Mm. L'any 2017 un GM de l'Índia. Tot just amb aquest em semblava que, no sé, la partida es va igualar una mica i tot, però em va caure la bandera.
Va sortir.
Sí, sí, per tant, la primera partida sempre anaves avall. Vaig sentir queixes, sobretot l'edició 2017, dels GMs, que ja era difícil guanyar premis en aquesta quantitat de GMs. Mm-hmm. El 2016 va passar una cosa ben curiosa. El número 1 del torneig va ser el gran mestre de Rússia, de la ciutat de Saran, Sergei Volkov. Mm-hmm. Clar, juga al tauler número 1, el seu contrincant li sona el mòbil.
Wow.
El contrincant ja quasi bé firma la planella i quasi bé li dona la mà al Sergei. Després algú li recorda a l'àrbitre principal, que és un àrbitre internacional de Suècia, diu, no, escolti, però les bases del torneig diuen que en cas de sonar un mòbil no es perd la partida. Si no, són 10 minuts d'increment de temps pel contrincant. Bé, el Volkov es va flipar literalment de tot això. Van seguir la partida, va guanyar el Volkov i bé, la partida continuava, però el curiós és que l'àrbitre principal ni se'n recordava de les bases. Bé, o sigui, la seu a Lund és un hotel que es diu Ideon, que pertany a la cadena hotelera que es diu Elite. I en principi, si vas caminant, queda allà a 30 minuts d'allà del centre de la ciutat, de l'estació. El curiós de Suècia és, per exemple, si puges al bus urbà, llavors no hi ha manera de pagar el bitllet en efectiu. Targeta. Només ho pots fer en targeta.
I si no tens targeta, què? No vas amb bus.
O t'has d'espavilar, sí, allà al teu hotel, comprar-te un bitllet. Lund és una població d'uns 100.000 habitants, 20 quilòmetres de Malmo, i de l'aeroport de Copenhagen està 40 minuts en tren. O sigui, allà travesses el mar, Malmo, i la propera estació és Lund. Va ser probablement fundada pel rei viking danès, un tant Sven Tuetskak.
Vikingos.
Sí, que va fundar Lund aproximadament l'any 990. Hi ha una universitat. A la catedral de Lund hi ha un rellotge astronòmic que es diu Horologen Mirabile Lundense, o sigui, el rellotge meravellós de Lund, traduït del llatí, que probablement és del segle XV, molt, molt interessant. Es refereix a la construcció d'aquest rellotge l'any 1442. I el que és molt interessant és que després amb Sergei Volkov, ell també tornava des de Copenhagen, jo vaig reservar un hotel 2 dies i un dia vam passar amb ell per Copenhagen, una ciutat absolutament meravellosa. Cada dia vam fer, jo vaig fer 18 quilòmetres a peu. La cosa molt, molt, molt recomanable, al marge de tot allò que està relacionat amb el senyor Hans Christian Andersen, és Nye Carlsberg Lipotek. És la col·lecció fundada l'any 1882, inaugurada en 1886 pel fabricant de cervesa Carl Jacobsen. Sí, és la Carlsberg.
Sí, sí, sí.
Vaig anar-hi un dimarts i els dimarts, no sé si ara o no, segueixen, l'entrada era totalment gratuïta, menys a les col·leccions. Les col·leccions allà són realment espectaculars, unes col·leccions d'escultura, de pintura, d'aquelles parts del món que ni t'ho pots imaginar.
Cervesa gratis, no?
Això és important.
No ho vaig notar allà al bar, i bé. I, per tant, doncs una possibilitat. A mi em va encantar la ciutat de Copenhagen, molt moderna, molt així embolicada amb el disseny i això.
Freda?
Molt interessant.
Fred?
No, al mes d'agost, res.
Val.
I després l'edició 2017 vaig fer una escapada fins a Estocolm. També dos o tres dies a Estocolm. O sigui que l'única mala notícia de la història que he mirat l'any passat, el 2022, la CAP, la Celewisian CAP, es va cancel·lar per motius desconeguts. Perquè, bé, igual són coneguts, però allà com que surt molta cosa en suec i no són... el meu suec no és tan fluid, doncs mireu, no ho sabria dir. Però s'hauria de demanar al senyor Google Translator.
Doncs escolta, és tot un privilegi escoltar gent que ha fet aquests viatges, perquè és una de les coses que a mi, sincerament, personalment m'agradaria fer. Tingués temps, tingués diners, poder anar-te'n en un torneig, jo què sé, doncs això, a Bèlgica, a Dinamarca, a on sigui, i jugar... I a més, poder fer el turisme.
O no jugar al torneig i directament...
Directament fer el turisme.
Les ciutats aquestes, no?
Ara ha començat el Baikanzer i després em consta que aquí a la comarca hi ha gent que s'ha anat allà a Baikanzer a jugar als tornejos. No, evidentment no és el torneig més alt, sinó allà els tornejos tancats.
L'Orenya, en Ferran Genís i companyia, el Riera també, sí, diversos de Parc Bellpuig també. Molt bé, ho hem de deixar-ho aquí. Gràcies, Vladimir, gràcies, Santi, gràcies, Guillem, i a tots per escoltar-nos. Fins la setmana vinent. Salut i escacs.
Visca.